COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És dimarts, és 21 de març, el dia en què se celebra el Dia Mundial del Síndrome de Down. Segons l'associació Down Tarragona, a la nostra demarcació hi ha mig miler de persones amb aquesta síndrome i ells ja tenen ja prop de 200 famílies. Garantir la inclusió educativa i la inclusió sociolaboral continua sent avui, el 2017, un dels principals objectius de les entitats que treballen amb persones amb síndrome de Down. Cal que entre tots fem un canvi de mirada i treballem perquè tinguin les mateixes oportunitats que qualsevol persona, perquè cadascú de nosaltres tenim capacitats especials i diferents. Com cada dia hi posem música tot plegat, avui, dia 21, fa anys, Roger Hodgson, ell és el líder de Supertramp. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Vindrà d'aquí uns minuts també la nostra dietista nutricionista i amb la Dara Giné avui tindrem idees sobre entrepans sense embotit, així que prenguin nota. Recepta avui també a la italiana amb el Gino Fiorino del Bella Italia i a partir de la una parlarem d'un tema molt interessant, l'addicció als dispositius mòbils. A més, avui a partir de la una la Ruth Guerrero tindrà a cau d'orella una de les veus del tribut a Mecano que divendres aterra a la Tarraquarena plaça. És Hijo de la Luna. Recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Nosaltres els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Són les 12 i 23, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis, anem a la previsió del temps, allà hi tenim a l'Anna Borrell, a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna, molt bon dia.
Bon dia. Cel molt clar a aquesta hora a les comarques de Tarragona, però al llarg de la tarda aniran creixent alguns intervals de núvols i no descartem que a última hora plogui una mica. Les temperatures baixen, especialment a l'interior, al llarg d'aquests dies aniran baixant més i, de fet, el temps anirà empitjorant, com veurem. Avui arribarem als 19 graus com a molt a Tarragona o al Vendrell, en tindrem 20 a Gandesa, 21 a Reus i 24 a Tortosa. Pel que fa al vent, a aquesta hora a les comarques del sud tenim mestral, després afluixarà i a la resta es manté suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. La presó de Mas d'Enric obrirà 4 mòduls i doblarà el nombre d'interns fins al mes de setembre. Es preparen per rebre 450 nous reclusos provinents d'altres centres dins el procés de reordenació pel tancament de la presó model de Barcelona. En el procés s'incorporaran també 160 nous funcionaris al centre tarragoní. Aquest dimecres hi arribaran els primers 45 nous funcionaris i entre el 3 i el 13 d'abril els primers 115 interns que venen de Brianzú, Briandós i també de Ponent, principalment. La resta de reclusos serà fins un total de 450 i arribaran a partir del mes de juny i fins al setembre. El director del centre penitenciari de Mas d'Enric és Francisco Romero. L'escoltem.
Podem especialitzar una mica més. A partir del juny obrirem el 5, el 6 i el 7. Quins interns hi haurà a cadascú d'aquests mòduls? Dependrà una mica dels interns que vingui, perquè nosaltres hem de fer un estudi per saber quin és el delicte que han comès, quina és la intervenció que necessiten, i llavors repartirem aquests interns en els tres mòduls, depenent una mica de quants interns tinguem en conducta violenta, quants interns tinguem en conducta addictiva.
La presó tarragonina es va inaugurar fa 15 mesos i va costar més de 100 milions d'euros. Al setembre, Mas d'Enric assolirà el 80% de la seva ocupació amb una població de 800 reclusos, el doble dels que hi ha ara i una plantilla de 440 funcionaris. La xifra del matí són els 8,4 milions d'euros de dèficit amb què ha tancat 2016 l'Hospital Sant Joan de Reus, una quantitat que queda en 4 milions gràcies al patrimoni aportat des del fons de reserva de l'Hospital de Móra d'Ebre. La causa principal d'aquest elevat dèficit seria la regularització del contracte amb el CatSalut a l'any 2015. A més, l'hospital encara no té un pla de viabilitat a llarg termini que inclogui la renegociació dels crèdits amb els bancs per pagar l'edifici, per exemple. En aquests 4 milions també hi ha les despeses en productivitat de 2016 per als treballadors. Amb ells tampoc s'ha arribat encara a un acord econòmic i, de fet, amenacen amb mobilitzacions i denúncies. El Consell d'Administració de l'Hospital Sant Joan de Reus s'ha de reunir el proper dilluns. Més qüestions. El govern incrementarà les inspeccions als centres que renoven permisos de conduir perquè siguin més estrictes amb els conductors, especialment amb els de transport col·lectiu, i així s'assegurin que reuneixen totes les condicions físiques i psíquiques per posar-se al volant. Ho han anunciat en la presentació d'un paquet de propostes per reforçar la seguretat en el transport amb autocar, just quan ha fet un any de l'accident de Freginals en què van morir 13 noies. Un dels focus es troba a incentivar l'ús del cinturó de seguretat obligatori des de 2007 en autocars de llarga tirada. Escoltem el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull.
Considerem que hauria de ser obligatori, que tots els vehicles per llei haurien de poder disposar d'aquest mecanisme que impedís que es pogués arrencar el vehicle, l'autocar, quan el conductor hagi donat positiu en alcoholèmia, independentment dels controls que posteriorment pugui fer la policia.
I més qüestions. Els expropiats de PortAventura preparen una petició conjunta per demanar una revaloració dels terrenys. Dels 450 afectats fins ara, hi n'hi ha uns 40 interessats i està previst que el text es presenti abans de 2 mesos. Els terrenys es van expropiar en condició de sòl rústic ara fa 28 anys i arran del nou pla director urbanístic del complex recreatiu i turístic de Salou i Vilaseca han estat requalificats i han doblat el seu valor. L'advocat Javier Huarte creu que la majoria dels que han demanat informació tiraran endavant amb la petició perquè ja tenen localitzada la documentació que feia falta, un fet difícil un cop passats 28 anys de les expropiacions. L'advocat ho explicava a l'Agència Catalana de Notícies.
Pueden negarlo, pueden aceptarlo, pueden hacer un silencio, pueden aceptarlo parcialmente. Depende de cómo actúe la administración, vamos directamente al jurado y según como lo que hagan, igual nos obligan a ir previamente a un contencioso.
Segons ha explicat el portaveu dels afectats, Josep Badia, els expropiats estan convençuts que 28 anys després hi ha moltes possibilitats que se'ls escolti.
Doncs creiem que hi ha moltes més possibilitats de que se'ns escolti i se'ns doni la raó del desastre que ens van fer l'any 89, no? Del robatori, perquè allò era acte de pirateria pura, no? Per molt que es faci servir la llei.
La casa d'Alfara de Carles que van salvar els veïns de ser enderrocada ara fa una setmana ha anat a terra aquest dilluns al matí. Les màquines, escortades per un important operatiu dels Mossos, entraven a la propietat a primera hora d'aquest dilluns, gairebé de matinada, i executaven la demolició. La família estudia presentar un recurs al Tribunal d'Estrasburg, mentre la seva advocada ja ha presentat un escrit a l'Audiència de Tarragona davant la impossibilitat de presentar apel·lació a l'ordre d'enderroc. La defensa del matrimoni també insisteix que la part de la infracció d'un dels propietaris havia prescrit i calia tenir en compte abans de tirar la casa sencera a terra. Per aquests i altres errors administratius estudien presentar una demanda per reclamar danys i perjudicis. El Rubén Hernández és el fill de la parella que vivia en aquest habitatge.
Lo que no puede hacer la administración o parte de la administración, tirar una casa de la noche a la mañana de dos personas mayores cuando una de ellas había prescrito y la otra no, que aquí es donde está ese error también por parte administrativa. Y entonces, pues bueno, dejarlos de patas a la calle cuando esa persona que prescribió está enferma de cáncer y está con un tratamiento de 5 años. Pero bueno, ellos son los dioses todopoderosos, hacen lo que quieren con la ciudadanía.
La família ha agraït el suport rebut dels veïns d'Alfara de Carles i també de les més de 2.000 persones d'altres punts del territori que havien signat una petició d'ajuda a través d'una plataforma online. Ara el matrimoni ha de fer front als 42.000 euros que se'l reclama per pagar l'enderroc, la meitat dels quals tenen retinguts als comptes corrents des de fa 3 anys. L'alcalde d'Alfara de Carles, en Josep Mas, s'ha mostrat sorprès per la ràpida execució de la sentència i considera que no ha estat justa.
Desproporcionat el que han aplicat aquí en aquest cas, de tombar la casa en total quan ja hi havia una casa. I tornem a lo mateix, deixant els abuelos al carrer, malalts, i això és injust, i jo pensava que a Catalunya això no passaria. Així pensava que tindrien consciència i mirarien una mica el cas social, no? Més que l'administratiu i el legal que pugui ser.
Arribem al punt de 2:15, un apunt de successos. La Guàrdia Civil investiga un veí de l'aldea per tinença il·lícita d'armes. Van intervenir 6 armes de foc i munició al magatzem d'un restaurant del municipi mentre feien un control de contraban i impostos especials. Les armes eren a l'armari de la neteja sense les mesures de seguretat ni la documentació pertinent. I notícia que ens ha cridat l'atenció avui, la llegim al delcamp.cat. Cada any es registren més de 200 accidents amb senglars a les carreteres tarragonines. S'ha passat de 50 casos al 2008 fins als més de 200 al 2015. Les carreteres de l'Alt i el Baix Camp i el Tarragonès són les més afectades, amb especial atenció a la Nacional 420, la 240 i 340, així com la P7, la P2 i la C14. Polèmica pels drets d'imatge de les retransmissions dels castells. La coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya vol blindar el conveni que té des de fa 20 anys amb DAM i amb Televisió de Catalunya. La Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca han emès aquest dilluns un comunicat on s'oposen a la ratificació d'aquest conveni i defensen la necessitat de buscar una nova fórmula. Demanen que es fixi de forma exacta com i fins quan es cedeixen aquests drets. Lourdes Quintero és vicepresidenta de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
Nosaltres no hem rebut cap oferta de ningú per gestionar aquests drets. En tot cas, sí que és una qüestió lògica que cada colla pugui ser sobirana de la gestió d'aquests drets. I si podem parlar d'una sessió comuna, en podem parlar, o sigui, nosaltres no ens tanquem a res, però en cap cas no estem ni pressionats per ningú que ens hagi fet cap oferta ni res.
Els Verds i la Vella adverteixen la coordinadora que les colles no tenen regulat internament la cessió de drets d'imatge de cada casteller, de manera que ara per ara s'oposen a cedir-los a la coordinadora de manera global. I a les 12:32, la bona notícia del matí, torna el Festival Internacional de Dixieland a Tarragona. Locals i carrers de la ciutat seran escenari d'una vuitantena d'activitats en els 6 dies que durarà el certamen entre el 4 i el 9 d'abril. El festival, que arriba a la 23a edició ja, enguany ret homenatge a la figura de la Fitzgerald per celebrar el centenari del naixement de la cantant més influent del jazz i la cançó americana. Per aquest motiu, les veus femenines acaparen el gruix del programa de concerts. Un 90% de les artistes són dones. Entre aquestes, destaca la cantant nord-americana Tamar Cohn, fidel representant del jazz harmònic vocal, i ho explicava així el director artístic del festival, Quique Colmenar.
6 dies inclouen concerts, cinemes, exposicions, classes de ball, activitats al carrer, activitats infantils que hem anat millorant i augmentant en número i en qualitat també, any rere any, tallers, visites turístiques.
S'han programat 4 concerts de tribut a Ella Fitzgerald amb veus i músics de renom, com per exemple Andrea Motis, Susanna Scheiman i Crazy Trio o Rita Pallés i Joan Fort. Entre concerts, tallers, espectacles, exposicions, classes de ball i activitats diverses, el festival reunirà participants de més de 100 nacionalitats. Recordin, el Festival Internacional Dixieland de Tarragona serà del 4 al 9 d'abril. Arribem a les 12:34, repassem ràpidament portades de diaris, comencem amb el de Tarragona, que avui porta en portada la falta de vacuna s'obliga a reducir dosis i protecció. Si anem al Reus Digital, destaquen que l'Hospital de Sant Joan ha tancat 2016 amb un dèficit ordinari de 8 milions d'euros. Fem una ullada també al delcamp.cat, diuen Mas d'Enric es prepara per començar a rebre el doble d'interns a partir de la setmana vinent i també destaquen al Digital que regalaran 4.000 litres d'aigua a tots els clients que contractin com aigua amb factura sense paper. Finalment, avui, el diari Més, 3 aerolínies reben autorització per connectar Moscou amb Reus aquest estiu i també destacat en portada del diari Més que l'Escola Mediterrani de Campclar incorporarà l'ESO el curs vinent. Parem uns segons per la publicitat, només 50 segons, i entra ja la Dara Giner.
Sentir sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
A partir de las 8:30 de la tarde, 13TV te ofrece toda la información con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico. El mejor debate a las 10 en el Cascabel con Antonio Jiménez. Y a continuación, la crónica social y judicial con Patricia Betancor y David Alemán en Detrás de la Verdad. 13TV. Me gusta.
Vinga, torna a ser dimarts per sort, i dic per sort perquè això vol dir que tenim aquí ja a l'estudi la nostra dietista nutricionista particular, la Dara Giné. Dara, bon dia!
Bon dia
a tothom. És una llàstima que el programa en el fons sigui a aquesta hora, perquè si fos una mica més aviat, podríem esmorzar abans de començar. Ara ja venim esmorzades fa estona.
Sí. Això sí, clar. Però bueno, tens aquella coseta, aquell curconet, perquè sí. Clar, si t'has aixecat molt aviat, a les 12, 12:30, normalment,
ja jo ho noto, això,
tens un curconet.
Sí, perquè jo matino i ja cap a les 11 t'agafa aquell buit, aquella cosa.
Exactament, que jo recomano aquí fer un petit snack, no? Un mig matí.
Sí, aquí al País Basc en diuen amaiketako, perquè vol dir, literalment vol dir, lo de les 11.
Ah, sí?
Llavors, mira quina cosa presa avui. Dius, mira, doncs a les 11 t'agafa aquesta coseta, clar, ja t'hauries de fer un pinxo i un xacolí.
Tens una bona pronunciació, de l'eusquera.
Bueno,
jo no m'atreveixo ni a dir-ho.
Només em sé aquesta. Poca cosa més, Però sí, és una cosa, és una tradició que a mi m'agrada molt, perquè és una mica així,
sí.
La coseta aquesta que et prens a mig matí, sí. No? L'entrepà, molts, o quan sorties al col·le, no? L'hora del pati del col·le,
clar.
Havies de fer un entrepanet,
és que
no?
Jo estic molt acostumada de, bueno, la típica nena que menjava un super entrepà, perquè si no, a partir de les 11 ja no rendia ni en les mates ni en res, ni en l'activitat física menys. Però sí, se recomana una mica. També t'he dit que hi ha persones i persones, i hi ha persones que en el bocadillet i el primer esmorzar ja tiren tot el matí i s'ha de respectar, Jo sóc de les nutricionistes que això ho respecto. Mm-hmm. Bueno.
Sí, escolta, si a tu et va bé i no tens buidor.
Exactament, i si la salut també acompanya, doncs és que no ho estarà fent malament. Clar. Si una cosa és la recomanació general, l'altra cosa ja és personalitzar.
Uh-huh. He dit entrepà perquè, a més, mira, últimament és un tema de debat, perquè ara les escoles, per exemple, es fan aquestes recomanacions, no?
Sí.
Parlem dels més petits, de mira, doncs, evidentment, no posem brioixeria industrial, avui que portin fruits secs aquesta setmana, fruita, no? Intenten una mica també des de l'escola
ensenyar. Sí, tinc entès, encara no ho tinc per la mà perquè no tinc fills, però sí que tinc companyes que tenen fills i em diuen, hi ha un dia de la fruita.
Sí,
trobo que està molt bé perquè incentiva el consum de fruita en els nens. Està bé i, a veure, és que jo ho entenc, no? És una mesura de salut pública, de que almenys sé que els nens que van al col·le hi hagi un dia que mengin fruita. Molt bé, a casa que facin el que vulguin. Uh-huh. Però sí que és veritat que si el nen està acostumat a prendre l'entrepanet cada dia, home, el dia que hagi de fer fruita, a lo millor, depèn de quina fruita, es queda una mica més de buidor.
Sí.
No ho sé, No ho sé.
Però bé, jo en aquest cas tinc una neboda que és una llima directament, i el dia que toca fruita i diu a mi m'han de posar fruits secs perquè ella, mira, no se'l suposa, però ella és de menjar, és de posar-se allò a taula
i menjar.
Doncs això
és que ho necessita, així que se li ha de fer cas, molt bé.
Però bé, avui m'agrada molt el tema perquè m'ajudaràs a mi també en el meu dia a dia, perquè jo sóc d'esmorzar també, torrada, bé, entrepanet, no? Més o menys gros, i és veritat que a vegades diem, hosti, no es pot abusar, per exemple, de l'embotit, no?
Exactament.
I en el món de l'entrepà, jo crec que estem aquí molt acostumats al pa amb tomata i l'embotit, no?
Sí,
i
moltíssim.
I ens costa de vegades sortir d'aquí, embotit, formatge, no?
Bueno, és que és molt habitual, l'embotit, el formatge molt curat i tal, hi ha altres tipus de formatge que són interessants, també, però sí, és veritat. I això també faig una mica ja de memòria d'allò que va dir l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, que deia... Les carns processades, limiteu-ne el consum.
Sí, que aquí tots els productes d'embotit...
Sí, que van sortir... sí, ja ho recordo, sí. És que va ser... Bueno, va ser una notició que va durar dies i dies, perquè, clar, deia que aquests productes processats, les carns processades, convenç millor, i aquí estarien dintre també els embotits. Altres carns processades també, salchitxes, hamburgueses, tot això, doncs, també. Però els embotits no deixen de ser carns processades. Llavors, bueno, s'ha de limitar el consum i, inclús, si és possible, prescindir el major que es pugui d'aquests embotits. A veure, normalment vas a una boda i tens el pernil que s'està tallant, sí. I tens un pernil ibèric que està boníssim, doncs vinga, anem a disfrutar una miqueta, no ho veig malament. Però sí que és veritat que al dia a dia hi ha altres opcions per ficar en un entrepà que són més saludables i que, bueno, poden ser el sumar aquell granet de sorra per la teva salut. Doncs aquí. Uh-huh. Anem a parlar una mica de què posem.
De quines opcions tenim, no? Fora de l'embotit, també m'agradaria dir, a veure si és veritat o no, que no és el mateix si, per exemple, parlem d'una llonganissa de pagès que comprem al supermercat marca X processada, que la que fan a la carnisseria, que saps que portarà sota cavall i rei. No?
Exactament. També... I a més t'ho poden dir què porta, quins al·lèrgens, què hi posem, de quin animal prové i com s'ha tractat aquest animal, que per mi... és molt important i sé que per molts oients també ho serà, no? Uh-huh. Quina ha sigut la vida d'aquest animal. Perquè s'ha vist, i és així, que els porcs que estan lliures per la devesa, que estan caminant i mengen a glans del terra, no té res a veure la qualitat de carn que se li pugui treure d'un porc així. Que la carn que tingui un porc que estigui criat en una granja on no s'hagi mogut per a res. Uh-huh. Vale? No té res a veure. El múscul d'aquell porc que camina és molt diferent, que el múscul serà el que consumim, al fin i al cap és la carn, molt diferent d'aquell animalet que no s'ha mogut de gran. No? Llavors, bueno, aquí hi ha el poder comprar en llocs en què saben com s'han criats, com han estat tractats els animals, és molt important. Inclús saben moltes vegades com han estat sacrificats, no? Això també és molt important.
Per tant, l'opció de l'entrepà amb llonganissa de pagès ja la sabem tots, sí. És facileta. I sí. Quines idees ens dones per fugir una mica de pel diari de tan embotit?
Doncs mira, jo ho recomanaria. Per què hem d'anar en el típic embotit quan podem posar, per exemple, una miqueta de samfaina?
Ah, mira, per què no?
Bueno, superbo.
Per què
molt
no?
Bé, en més de fer un entrepà en el típic d'embotit, doncs ficar-li verdura a dintre, ben omplert. És verdura, sabem que la verdura aporta molt poques calories, però que ens aporta moltes vitamines, molts minerals, fibra dietètica, uh-huh. I que a més li pot donar un gust mesclat amb la, doncs amb l'albergínia i el pebrot, inclús amb ceba, boníssim en la llesca de pa, una llesca de pa integral, com vam dir la setmana passada,
bueno, mira,
que sigui de farina integral, de veritat.
És una clotxa, això que m'estàs dient, no?
Sí,
és la clotxa que es fa tant aquí, no?
Sí, de fet, vaig fer una anàlisi nutricional de la clotxa. La clotxa, com a tal, és un producte bastant
calòric. Bueno, clar, perquè
hi poses arengada
i de tot.
Exactament, i però, molt d'oli.
La base?
Però la base és a base de verdura. Pues ho podríem afegir també en un petit entrepà. Podríem també anar, per exemple, al salmó fumat. No fiquem embotit, però li fiquem salmó fumadet. Pues és una bona font d'omega 3, que és aquest greix tan saludable, i bueno, també calòricament pues, no és proporcionat i no arriba tampoc a les calories que ens aporten els embotits. També pues podríem posar tonyina sense oli. Jo sóc més partidària de la poses en conserva sense oli, i la conserva si pot ser de les bones. Jo, per mi, una conserva de pot de vidre amb una conserva de pot de llauna, res a veure. Sí que és veritat que és més car, però si consumeixes una vegada al mes o dos, encara et pots fer aquest petit luxe, no? Consumeixo poca quantitat de conserva, però quan la consumeixo bona. I la podem posar sense oli i després nosaltres li fiquem el raig d'oli d'oliva del poble del costat.
Molt bé.
Vale? Què més? Podem tirar també del formatge fresc. Tipus de formatge fresc que no estigui curat, perquè els curats porten molt de sodi, que no va bé per la tensió arterial, i també porten molts greixos saturats. I llavors, bueno, aquí seria un producte més a nivell ocasional. I pels entrepans doncs, podríem tirar d'un formatge light o un formatge fresc, tipus Burgos, no? Uh-huh. Estaria molt bé. I el podríem acompanyar, doncs, en més de tomàquet sucat, de rodanxes de tomàquet. De fet, a mi una de les llesques que m'agrada més és amb rodanxa a llesca. El tomacó, que és molt, molt tovet, però a rodanxa. Jo que encara no està del tot sucós, doncs, està molt bé. I a més li podem posar alguna espècie també. Orenga, una miqueta de doncs, romaní més picadet, o farigola més picadeta, i també li dona un gust boníssim.
Sí, és veritat que s'ha d'innovar amb els entrepans. De vegades
coses.
No tenim idees. Més
sí,
idees, a veure.
Més coses, més idees. Li podríem ficar humus.
un entrepà d'hummus.
És veritat?
Bé. Sí, perquè al final si ens mengem l'hummus ens el mengem normalment amb pa, no? Amb la torradeta
sí,
o amb el palito.
Normalment sí, es menja així, no? Una mica sucadet. I l'hummus, recordem, que és de cigró, que el podem fer a casa molt fàcil.
Sí, molt,
molt. Molt fàcil. I, bueno, hi ha mil receptes superbones. I que, a més, l'hummus és un llegum. Claro, el cigró és llegum i és una manera també de posar una miqueta de llegum en la nostra dieta, no només cal llegum de plat. Si no, doncs mira, avui m'he fet una llesca, li he ficat hummus i aprofito per ficar una mica de llegum. Igual que l'hummus, home, doncs li podríem ficar formatge fresc batut, que a més el venen en light, una casa d'aquí catalana. Molt bo, és un producte proteic, perquè clar, li treuen el greix, queda molt proteic. I a més, com que ve de làctic, el perfil de proteïna és molt bo. Molt bo. Per tant, inclús després de l'exercici, també és molt bona opció i podem acompanyar el formatge batut amb una mica pues, de pa o una mica també de verdureta, una mica de tomàquet, una mica... Perfecte.
Mm-hmm. Molt bé, sí,
I
sí. Què sí.
Més? I un paté de Virgínia, per què no?
Ai, mira, que és boníssim. Molt bo, que a més costa el mateix que fer l'hummus,
sí,
bàsicament.
Sí, el mateix.
Una miqueta més perquè hem de coure l'albergínia.
No,
però...
et dic una cosa. Res a veure el paté de Virgínia, l'albergínia feta al forn, que aprofitant que tenim una calçotada, aprofitem que fiquem l'albergínia no, quan no ens vegin, en el foc, que es faci la brasa, i després li fem el paté. Impressiona, t'ho vull dir, perquè clar, té aquell sabor de la Virgínia feta al foc, a la brasa. Igual que l'escalivada. Com quan he dit un entrepà, també a vegades jo quan faig escalivada, doncs en deixo unes quantes i la llesca del dematí porta escalivada.
Clar, sí, sí, és que és veritat que no, potser no hi pensem, no? Simplement no hi pensem, tot i que són aliments que consumim normalment a la nostra dieta, però no ho pensem en el format entrepà.
I no me'n puc oblidar una altra cosa.
Important, a veure.
Els ous.
Truita.
Exactament.
Clar, el entrepà de truita, que és fantàstic.
Total, clar, entrepà de truita, una truiteta, inclús podem fer una truiteta, i ara ja potser em diguin, ficar-li això, però truiteta amb una mica de bròcoli saltejat, i això un esmorzar. Per què no un esmorzar amb una mica, ja fugim una mica del tomàquet, típic tomàquet, i fiquem una altra verdura? Perfecte, no passa res.
M'està agafant gana d'ara,
Clar, és que és l'hora.
M'està agafant gana, haurem de baixar a fer un entrepà. Per cert, si estan a Reus, el recomano que vagin al Campanaret, que la truita és de plorar de bona.
Ah, sí?
Jo us ho dic perquè, com que aquí treballem moltes hores, ara, de vegades s'ha de recórrer...
I sabeu també el que és lo bo,
S'ha de recórrer a l'entrepà. Mira, doncs, recomanació feta. Li direm a l'Alberto i a la Sílvia. Molt bé, doncs no em queda més temps avui, però moltes idees que ens facin arribar també les seves idees d'entrepans
sí,
una mica diferents.
Sí, perquè hi ha mil opcions.
Que, com que, mira, dies es diu, no? Hi ha més dies que llonganisses.
Inclús
doncs,
per nens. Inclús
per això, doncs un dia serà de llonganissa, un altre dia pot ser d'escalivada, de truita, no? De
clar,
mil coses.
Doncs, de bullit.
Clar. Les idees les volem al Twitter, @copetarragona, o al correu electrònic, tarragona@cope.es.
Canviem foto
també. Bueno, sí. No sé si a aquesta hora puc suportar ja una foto. A Dara Gine, gràcies.
Una abraçada.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Este año la calzotada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mongetas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzotada en Restaurante El Álamo. 977-84-62-40. Carretera de Montblanc en Alcover.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Continuem a Herrera en Cope a Tarragona. És dimarts, per tant, ens toca parlar i molt de gastronomia, cosa que ens encanta en aquest programa, i avui els torno a proposar que viatgin amb mi a través de la cuina i viatgem una altra vegada fins a Itàlia. Per què? Doncs perquè tinc aquí a l'estudi ja el nostre cuiner de la setmana, és el Gino Fiorino, del restaurant Bella Italia de Reus. Gino, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, gracias.
Oye, me traes otra vez, supongo, una receta de tu tierra, ¿no?
Sí, traigo una receta esta vez de Sorrento.
¿De Sorrento?
Sí,
ah, muy bien, me encanta
Sí, vamos a Sorrento.
A ver, ¿y qué es? ¿Es una receta típica de la zona?
Sí, sí, es una receta típica de la zona. Son gnocchi casero a la sorrentina.
Ah, muy interesante. Oye, los gnocchi,
gnocchi de patatas.
A mí sí. Los gnocchi me suena que esto tiene que ser un poco complicado de hacer, ¿o no?
No, 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 no son complicados, ¿no?
Uy, pues venga, me encanta, me encanta. Vamos a aprender a hacer gnocchi, señores y señores. Apunten rápidamente. ¿Qué necesitamos, gnocchi? Patata.
Patata, harina, dos yemas de huevo, 2-4 cucharadas de aceite de oliva, ¿sí? Y ya está.
Ah, ya está.
Sí,
esto para hacer el gnocchi.
Y después la salsa. Este vale. Para hacer los gnocchi, solo esto.
Pues vamos primero con los gnocchis y después ya hacemos la salsa. A ver.
Mira, los gnocchi se hierven la patata. En la patata se tiene que hervir probablemente siempre con la piel. No se tiene ¿sí? que pelar, se tiene que pelar después. Pero bien cocida. Pues 4 personas son 4 patatas, 100 gramos de harina y 2 gemas de huevo.
Vale.
Prácticamente.
Perfecto.
Se pasa cuando la patata está bien cosita, se pelan, se pasan con un pasapuré.
Sí.
Y se hace la masa con los 2 gemas de huevo y la harina.
Vale, perfecto. Entonces sí, ponemos todo en un bol junto.
Perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Que se mezcla bien, se deja reposar un poco y se va estirando, se hace de la bolita,
¿sí?
Y se va estirando.
Lo
se
vamos va como aplanando, ¿no?
No, aplanando, no. Esto tiene que ser redondo.
Ah, redondo, o sea, redondo. Como un tubo.
Perfecto.
Vale, vale,
un tubo y alargado.
Vale.
Y cuando tiene ya la masa, el tubo hecho, se corta
al dadito.
Sí, al dadito. Y se deja reposar.
Vale.
Y la salsa de la sorrentina es muy fácil. Son dientes de ajo,
¿sí?
Uno o dos dientes de ajo, tomate y albahaca.
Ah, muy bien. Tomate aceite. Natural,
sí,
supongo,
sí,
¿no?
Sí, tomate natural.
Vale.
Se coge los dientes de ajo, se sufrían, se doran. Si le gusta lo puede dejar, si no lo puede quitar, se quita. Y se pone el tomate.
Ajá.
Se pone el tomate, se deja unos cuarto de hora así que se va reduciendo la salsa.
Sí. Tomate lo rallamos, ¿no?
Sí,
supongo.
Sí,
rallado
sí,
natural.
Sí, rallado, rallado. Y se que la salsa se queda unos cuarto de hora y en tanto tú vas preparando el agua, una cazuela,
sí,
con agua. Con sal,
¿sí?
Solo sal, no hace falta que le pongas aceite en esto.
Solo sal.
Y cuando el agua hierve, se pone los gnocchi, y cuando van arriba, ya están.
Esta es la clave. Esto ya nos lo dijo hace unas semanas el Gino. Cuando vino. O sea, cuando la pasta, cuando hablamos de pasta fresca, ¿no? Obviamente, sube, es que ya está cocida.
Es que ya está.
Y una pregunta que tengo yo, porque yo ahora estoy visualizando los gnocchi y nos has dicho que lo cortemos como a cuadraditos pequeños. La forma que se le da al gnocchi, que es como ahora a ver si intento visualizarlo, como si fuese un caramelito.
Sí, perfecto.
¿No?
Sí, el caramelito, se puede, si lo quiere rallado, se puede rallar. Antiguamente se rallaba con un tenedor, se ponía y con el dedo le iba pasando y se quedaba la marca del tenedor.
¿No?
Sí.
Eso te iba a preguntar, porque yo lo estaba viendo ahora en mi,
sí, sí,
en mi cabeza, y es esto, que es una forma como un caramelito, ¿no? Como
sí,
una almendra
sí, sí,
grande, rayadito con el tenedor,
sí, sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que ahí podemos intentar también ya para llegar a la perfección.
Sí, sí. Sí, sí, antiguamente se hacía con un tenedor.
Ajá.
Ahora, claro, hay alguno que lo compra ya hecho.
Claro.
Pero la cosa bonita es prepararlo. Uh-huh. Prepararlo, que es muy fácil.
Es verdad,
sí,
es fácil.
Sí.
Yo lo imaginaba más complicado. No me había yo planteado nunca hacer gnocchi, que me encantan,
sí,
y ahora veo que no es muy difícil.
Sí, sí, sí.
Entonces, los hervimos, nos han subido. Entonces, escurrimos,
sí,
escurrimos bien y lo mezclamos con esta salsa que ya tenemos
hecha. Se prepara en un bol, para servirlo, es que se puede poner al horno también.
Ah,
sí. A lo se hace una primera capa. Se pone la salsa de tomate,
¿sí?
Se hace una segunda capa, se pone la salsa de tomate. Es preferible poner el parmesán con mozzarella.
Vale.
Se hace una capa, se pone el parmesán, se pone la mozzarella, otra capa, la salsa, parmesán y mozzarella. Y después se pasa al horno unos 5 minutos.
Vale.
5 minutos solo al horno, que se reposan y ya son listos para comer.
Vale.
El parmesán, cuando se pone, es mucho mejor rallarlo al momento.
Sí.
Y no comprar parmesán de polvo.
Ay, sí, ahí sí, estamos.
Sí, porque cambia mucho el sabor y
claro.
Todo. Uh-huh. Es muy importante. En el mismo tiempo, cuando hace la salsa, le pone albahaca.
Uh-huh.
El albahaca, si es posible, no se tiene que cortar con el cuchillo.
Aquí me encantan los trucos que nos dan nuestros cocineros. A mano, ¿eh?
Sí, sí, cuando la albahaca la corta con el cuchillo, como toca el metal, viene negra.
Vale, o sea que la mejor cortarla viene, a mano, bien limpia.
Sí, cortarla a mano, los pone y tiene más sabor. Que sí, ya no pierde el sabor ni nada.
Uh-huh. Gino, tenemos supongo la opción, tú nos has dicho que lo podemos pasar por el horno, pero si simplemente una vez escurridos estos gnocchi que hemos hecho, los mezclamos con la salsa en la sartén, también los podemos comer supongo, ¿no?
Es preferible reposarlo un poco.
Que repose un poquito.
Sí, ¿estos son? Porque la masa que chupa un poco el sabor de la salsa.
Claro, porque la patata, sí, ¿no? Sí, que vaya chupando un poco. Muy bien, oye, pues esto lo veo yo factible de hacer, ¿eh?
Sí, Gino, es muy fácil.
Me imaginaba que esto del gnocchi era más complicado.
No, yo intento siempre hacer receta que se puede preparar en casa prácticamente,
claro.
No es nada de complicado.
Vosotros los hacéis, supongo, en el Vela Italia, ¿no? Ahí, como se ve, o sea, que si quieren, la gente antes de probarlo en casa quiere ir a hacer una cata.
Sí, no. No
podemos
hay
ir aquí al,
no hay problema.
Al Vela Italia, que lo tenemos aquí cerquita, al Passeig Mata 36 de Reus. Perfecto, pues esto es gnocchi a la sorrentina.
Sí, es son gnocchi a la sorrentina.
Gnocchi a la sorrentina. Pues oye, apuntado queda. Les recuerdo que dentro de un ratito en nuestra cuenta de Twitter, en la web de COPE, pueden encontrar el podcast del programa con la receta. Y oye, lo probamos en casa y que nos lo enseñen, ¿no?
Sí,
Gino,
sí.
A través de Twitter, que nos enseñen las fotos.
Sí.
Muy bien, pues Gino Fiorino, un placer tenerte aquí en el programa, como siempre. Tú vuelve cuando quieras a hacernos recetas, a traernos tuppers, lo que tú quieras, ¿eh? Gino.
Muchas gracias por servirme. Le agradezco muchísimo por este programa, porque me gusta dar recetas fáciles.
Un placer tenerte aquí, Gino.
Gracias.
Has comprado apio y quieres utilizarlo durante bastante tiempo. Una manera de conservarlo en perfectas condiciones es envolverlo en papel aluminio y te dura más o menos un mes. Si quieres, también lo puedes hacer con el brócoli.
A 3w.amigastronomiques.com. Trucs, gastronomia, viatges, vins i molt més. Gastronomia, cinema, música, emprenedors, entrevistes, actualitat... Tot això ho trobaràs a Herrera en Cope a Tarragona, el magazín que de dilluns a divendres presenta Mònica Carrasco de 12 i 20 a 1, amb la col·laboració de Ruth Guerrero. Cope Tarragona. Estàs informat.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero.
En un minut arribarem al punt de la una. Jo els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però hi tornem en 5 minuts amb moltíssima informació local i comarcal. Parlarem d'un tema també interessantíssim, l'addicció als dispositius mòbils. Molt atents, perquè parlarem de joves, però també d'adults, que cada vegada estem més enganxats al telèfon mòbil, a les tauletes, i per tant parlarem amb dos expertes en la matèria que ens donaran algunes tècniques i algunes senyals d'avís que potser hem de tenir en compte. I molt atents a aquesta cançó de Mecano, Hijo de la Luna, perquè d'aquí uns minutets la Ruth Guerrero parlarà amb la cantant que posa veu al tribut a Mecano que arriba aquest divendres a la Tàrraco Arena Plaça. Han d'estar molt atents i dic per què. Doncs perquè tenim unes entrades per anar a veure aquest magnífic espectacle, Hijo de la Luna, però hauran d'esperar uns minuts per saber quina és la pregunta que els pot portar directament a veure-ho. Ara, notícies. Fins ara.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Consejo Europeo se va a reunir el próximo 29 de abril para preparar ya el Brexit. Lo acaba de anunciar su presidente, Donald Tusk, corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Será el próximo 29 de abril. Qué mejor día que el sexto aniversario de boda de los duques de Cambridge, herederos de la corona británica. Donald Tusk acaba de anunciar que convoca una cumbre extraordinaria con los 27 jefes de Estado o de Gobierno. El objetivo: fijar las claves de las futuras negociaciones que van a llevar a cabo con el Reino Unido. Nuestro objetivo más importante, ha dicho Donald Tusk, es dar certidumbre a las empresas y ciudadanos a los que el Brexit va a afectar negativamente. Se abre un periodo de 2 años intensos. El próximo 29 de marzo llegará la carta con la que el Reino Unido invoca el artículo 50 del Tratado de Roma.
Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau van a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia contra ellos del 9N y lo van a hacer alegando que vulnera la Constitución. COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
Sí, se quieren acoger a los derechos constitucionales, a la participación y a la libertad ideológica y de expresión para que se les absuelva del delito de desobediencia, y es que, según dicen en el escrito, les han sido vulnerados. Este recurso se sumaría al que ya anunció el pasado viernes la Fiscalía Superior de Cataluña para que en este caso el Supremo no les absuelva sino los condene también por prevaricación. Otro recurso, en este caso el que planteaba la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, ha sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia catalán por incurrir en arbitrariedad y en una infracción intencionada patente y clamorosa, dicen, al permitir votar la resolución a favor del referéndum.
Rafael Mate Sanz ha reclamado en el Congreso una ley que evite el turismo de trasplantes en España. El director de la Organización Nacional de Trasplantes pide que se fije un tiempo mínimo de residencia legal para poder someterse a una intervención no urgente. Inmaculada Cabello.
España es el único país donde el número de trasplantados supera al de personas en lista de espera. Rafael Mate Sanz, presidente de la Organización Nacional de Trasplantes, explicaba en la Comisión de Sanidad que el sistema presenta muchas ventajas, pero también inconvenientes como el envejecimiento de la población.
Más de la mitad de nuestros donantes tiene más de 60 años y el año pasado la tercera parte más de 70 y el 10% más de 80.
Madrid y Cataluña son las comunidades que más órganos reciben. En la comisión también ha comparecido el presidente de la Organización de Pacientes, Tomás Castillo, que ha pedido la creación de una ley de enfermos crónicos para mejorar la situación de estos pacientes.
Un apunte más que acabamos de conocer: 2 personas han sido detenidas en Francia como sospechosas de proporcionar el arma al asaltante que fue abatido en el aeropuerto de Orly.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
¿Qué tal, amigo Pérez?
Bueno, tú veo que todavía sigues ahí.
Ahí voy, ahí voy.
Oye, hoy en el espejo hacéis protagonista a un templo. Es verdad,
no
bien es cierto que no es un templo cualquiera, es uno de los más importantes de la cristiandad.
Sin duda, es la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, que ya está a punto después de una restauración que ha durado todo un año. A partir de mañana, este lugar volverá a estar abierto a la oración tras una celebración ecuménica de Acción de Gracias. Y es que la dimensión ecuménica ha sido esencial en todo este proceso de restauración, porque los responsables de las 3 principales confesiones cristianas, la católica, la greco-ortodoxa y la armenia, han mantenido un diálogo y una cooperación constantes para resolver los diferentes problemas, de modo que la restauración del santuario más importante de la cristiandad es también signo de un importante trabajo de consolidación y de restauración de las relaciones entre las comunidades cristianas de Tierra Santa, que desde luego han atravesado en la historia momentos más bien tormentosos.
Bueno, hasta la 1:30, que es el momento para el espejo aquí en el mediodía, te quiero callado, ¿eh?
Vamos
para conservar
a ver. Es que
ese
no me
hilito
dejan.
De voz que te,
no,
con nada,
es que
te
no me
dejan. Por prescripción facultativa. Que se dice en estos casos. Que si no, luego nos quedamos sin escuchar esa historia con lo bonita que es.
Nada, no nos quedamos sin eso. Hasta luego.
Hasta ahora. Hola, Carlos Ganga.
Hola, ¿qué tal?
En el deporte seguimos todos pendientes de la selección española de fútbol, claro.
Sí, porque en estos momentos están compareciendo en rueda de prensa 2 de las novedades de la lista: Yarramendi, que entrena con normalidad tras sus molestias físicas, y Pedro, que vuelve a la selección tras sus polémicas declaraciones en la Eurocopa. Escuchamos a Pedrito.
Una nueva oportunidad para mí y, bueno, un nuevo reto. Y como has dicho, pues viendo también cómo funciona el míster, la idea que tiene también de juego, cómo quiere presionar, cómo quiere jugar, ¿no?, ante los rivales. Y contento de estar aquí otra vez, de reencontrarme con los compañeros, de haber vuelto, de poder saludar a mucha gente que, con la que tengo mucho cariño aquí. Y bueno, viviendo un momento especial.
Hoy no ha entrenado Reina y sí Kepa, el portero del Athletic convocado por la Sub-21. El viernes, partido importante en Gijón contra Israel. 3 puntos para seguir liderando el grupo de la clasificación al Mundial de Rusia. España es primera de grupo con 10 puntos junto a Italia. Y también pendientes de Fernando Alonso, porque el domingo arranca la temporada de Fórmula 1 en Australia. Ha reconocido ya que va a ser un debut complicado tras una pretemporada que ha servido para poco. Dice que lo harán lo mejor posible con lo que tienen y que el objetivo es acabar la carrera.
Gracias, Carlos. Llegamos a la 1:05, queda mucho mediodía por contar.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy
y si pasa
tardes.
Algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Passen 7 minuts de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. La presó de Mas d'Enric obrirà 4 mòduls i doblarà el nombre d'interns fins al mes de setembre. Es preparen per rebre 459 reclusos provinents d'altres centres dins el procés de reordenació pel tancament de la Model. En el procés s'incorporaran també 160 nous funcionaris al centre tarragoní. Aquest dimecres hi arribaran els primers 45 nous funcionaris i entre el 3 i el 13 d'abril els primers 115 interns, que venen de Brians 1 i 2 i també de Ponent, principalment. La resta de reclusos serà fins un total de 450 i arribaran entre juny i setembre. El director del centre penitenciari de Mas d'Enric és Francisco Romero.
Podem especialitzar una mica més. A partir del juny obrirem el 5, el 6 i el 7. Quins interns hi haurà a cadascú d'aquests mòduls? Dependrà una mica dels interns que vingui, perquè nosaltres hem de fer un estudi per saber quin és el delicte que han comès, quina és la intervenció que necessiten, i llavors repartirem aquests interns en els 3 mòduls, depenent una mica de quants interns tinguem en conducta violenta, quants interns tinguem en conducta addictiva.
La presó tarragonina es va inaugurar fa 15 mesos, va costar més de 100 milions d'euros i és la més moderna de Catalunya. Al setembre, Mas d'Enric assolirà el 80% de la seva ocupació amb 800 reclusos, el doble dels que hi ha ara, i una plantilla de 440 funcionaris. La xifra del matí són els 8,4 milions d'euros de dèficit amb què tanca 2016 l'Hospital Sant Joan de Reus, una quantitat que queda en 4 milions gràcies al patrimoni aportat des del fons de reserva de l'Hospital de Mora d'Ebre. La causa principal d'aquest elevat dèficit seria la regularització del contracte amb el CatSalut l'any 2015. A més, l'hospital encara no té un pla de viabilitat a llarg termini que inclou la renegociació de crèdits, per exemple, amb els bancs per pagar l'edifici. En aquests 4 milions també hi ha incloses despeses en productivitat de 2016 per als treballadors amb els que tampoc s'ha aconseguit encara arribar a un acord econòmic. De fet, amenacen amb mobilitzacions i denúncies. El Consell d'Administració de l'Hospital Sant Joan s'ha de reunir el proper dilluns 27. Avui també destaquem que el govern incrementarà les inspeccions als centres que renoven permisos de conduir perquè siguin més estrictes amb els conductors, especialment els de transport col·lectiu, i s'assegurin així que reuneixen totes les condicions físiques i psíquiques per posar-se al volant. Ho han anunciat en la presentació d'un paquet de propostes per reforçar la seguretat en el transport amb autocar, just quan ha fet un any de l'accident de Freginals en què van morir 13 noies. Un dels focus es troba a incentivar l'ús del cinturó de seguretat obligatori des de l'any 2007 en autocar de llarga tirada. Escoltem el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull.
Considerem que hauria de ser obligatori, que tots els vehicles per llei haurien de poder disposar d'aquest mecanisme que impedís que es pogués arrencar el vehicle, l'autocar, quan el conductor hagi donat positiu en alcoholèmia, independentment dels controls que posteriorment pugui fer la policia.
I més qüestions. Els expropiats de PortAventura preparen una petició conjunta per demanar una revaloració dels terrenys. Dels 450 afectats, fins ara hi ha uns 40 interessats i està previst que el text es presenti abans de 2 mesos. Els terrenys es van expropiar en condició de sòl rústic ara fa 28 anys i arran del nou pla director urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de Salou i Vilaseca han estat requalificats i han doblat el seu valor. L'advocat Javier Huarte creu que la majoria dels que han demanat informació tiraran endavant amb la petició perquè ja tenen localitzada la documentació que feia falta, un fet força difícil tenint en compte que han passat 28 anys de les expropiacions. L'advocat ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Pueden negarlo, pueden aceptarlo, pueden hacer un silencio, pueden aceptarlo parcialmente, depende de cómo actúe la administración, vamos directamente al jurado y según como lo que hagan igual nos obligan a ir previamente a un contencioso.
Segons el portaveu dels afectats, Josep Badia, els expropiats estan convençuts que 28 anys després hi ha moltes possibilitats que ara sí se'ls escolti.
Nos creiem que hi ha moltes més possibilitats de que se'ns escolti i se'ns doni la raó del desastre que ens van fer l'any 89, no? Del robatori, perquè allò era acte de pirateria pura, no? Per molt que faci servir la llei.
Notícia que ens ha creat avui l'atenció, la llegim al delcamp.cat. Cada any es registren més de 200 accidents amb senglars a les carreteres tarragonines. S'ha passat de 50 casos al 2008 als 230 de 2015. Les carreteres de l'Alt i el Baix Camp i el Tarragonès són les més afectades. En especial, atenció a la Nacional 420, 240 i 340, així com l'AP7, l'AP2 i la C14.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
12 minuts que passen de la una, polèmica pels drets d'imatge de les retransmissions dels castells. La coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya vol blindar el conveni que té des de fa 20 anys amb DAM i Televisió de Catalunya. La Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca han emès un comunicat on s'oposen a aquesta ratificació i defensen la necessitat de buscar una nova fórmula. Demanen que es fixi de forma exacta com fins quan es cedeixen els drets. Lourdes Quintero és vicepresidenta de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
Nosaltres no hem rebut cap oferta de ningú per gestionar aquests drets. En tot cas, sí que és una qüestió lògica que cada colla pugui ser sobirana de la gestió d'aquests drets. I si podem parlar d'una sessió comuna, en podem parlar, o sigui, nosaltres no ens tanquem a res, però en cap cas no estem ni pressionats per ningú que ens hagi fet cap oferta ni res.
I arribem pràcticament a la 1 i 14 minuts amb una notícia que s'ha produït que coneixíem. Fa una estona, de fet, la Ruth Guerrero arriba ara mateix de la roda de premsa. Ruth, bon dia.
Bon dia, sí.
Perquè ara mateix, no s'ha tret ni la jaqueta pràcticament. La Ruth ha anat a l'aeroport de Reus i per què? Doncs perquè avui podem dir que és dia històric pràcticament, no?
Sí, es pot dir dia històric amb una campanya inèdita. És com han qualificat els organitzadors de la primera iniciativa conjunta entre els comerços de Tarragona i Reus, el Tom de Reus i la Via T de Tarragona, han impulsat Tot queda a casa, una campanya perquè la gent se n'adoni que el fet de comprar en un comerç petit fa que tot quedi a casa. La iniciativa, que té el suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Direcció General de Comerç de la Generalitat, s'emmarca en la Setmana Increïble impulsada per tota Catalunya. La consellera de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Elvira Ferrando, i la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Caelles, ho han volgut posar en valor.
Avui és un goig amb aquest model tan nou i amb aquests sentiments d'unió,
un sentiment de fer les coses perquè volem fer-les junts, sense competitivitat, i si la hi ha, que sigui positiva. Un sentiment de que estem al mateix camí, el camí comercial, el camí de potenciar el petit comerç, que el portem a l'ADN.
En el fons, doncs, de posar en valor aquesta joia que tenim al nostre país, que és el nostre model comercial, fa que el petit pugui ser fort. Un dia històric perquè, no sé, jo, des de que estic al món del comerç, doncs no en recordo cap.
La campanya que s'ha presentat a Reus començarà aquest dissabte 25 de març i finalitzarà el proper 8 d'abril. En aquesta s'han adherit 300 establiments d'ambdues ciutats, comptarà amb diversos premis valorats en 10.000 euros, com ara el Rasca-Rasca, amb el Per Descanviar, un concurs per fomentar la rivalitat sana en fotografia a les xarxes socials i actuacions i animacions al carrer amb humor. El tret de sortida serà dissabte a les 12 del matí a Reus i a les 6:30 a Tarragona, amb una desfilada de moda solidària a favor de la Fundació Vicent Ferrer.
Per tant, primera campanya comercial conjunta entre les ciutats de Reus i Tarragona. Hem de dir que la presentació s'ha fet a l'aeroport de Reus i les conclusions i dades es donaran al Port de Tarragona.
Al Port de Tarragona,
no?
Sí, s'ha fet per sort, eh?
Sí, una cosa, moneda a l'aire.
Sí, una moneda a l'aire i ha decidit qui començava. Sí,
que l'atzar mani, no s'enfadi ningú. Vinga, és un quart de dues, acabem aquest repàs informatiu explicant-los que torna el Festival Internacional Dixieland de Tarragona. Locals i carrers de la ciutat seran escenari d'una vuitantena d'activitats en els 6 dies del certamen. Serà del 4 al 9 d'abril. El festival, que arriba ja a la 23a edició, ret homenatge enguany a la figura de la Fitzgerald per celebrar el centenari del naixement de la cantant. Per aquest motiu, les veus femenines acaparen el gruix del programa de concerts. Un 90% de les artistes són dones. Entre aquestes destaca, per exemple, la cantant nord-americana Tamar Korn. El director artístic del festival Dixieland és Quique Colmenar.
6 dies amb, ja inclouen concerts, cinemes, exposicions, classes de ball, activitats al carrer, activitats infantils que hem anat millorant i augmentant en número i en qualitat també, any rere any, tallers, visites turístiques.
S'han programat 4 concerts de tribut a Ella Fitzgerald amb veus i músics de renom, com per exemple Andrea Motis, Susana Sheinman i Crazy Trio, o Rita Payés i Joan Fort. Amb això arribem a la 1:17. Ens aturem només un minut per la publicitat i tot seguit parlem d'aquest tema que els deia molt interessant, avui l'addicció als dispositius mòbils.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Una altra corbata? Una altra colònia? Altres mitjons? Au, deixa't de regals avorrits i vine a MediaMarkt cap al regal que el teu pare es mereix. Centenars d'idees al millor preu perquè el teu pare se senti orgullós de tu. MediaMarkt Tarragona. Somiar? No. El següent.
Mira, continuem més amb més qüestions al programa. Avui volem tractar un tema del que ja hem parlat en algunes ocasions i des de diferents perspectives. Parlem del mòbil, en concret de la dependència que en tenim, de l'addicció que pot arribar a crear i de l'ús que en fem. El fem servir correctament? Per exemple, hauríem de revisar les nostres conductes amb mòbils, tauletes, ordinadors. En parlem avui amb la Patrícia Ros i la Claustre Dasca. Elles són tècniques especialistes en addiccions a l'Ajuntament de Tarragona. Patrícia, Claustre, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies a les dues per acompanyar-nos. Escolta, així en general, vosaltres que esteu especialitzades en la matèria, en fem un bon ús dels telèfons mòbils, per exemple, dels dispositius mòbils?
Jo en general diria que sí, que sí? En fem un bon ús, però ara està començant a sorgir una sèrie de coses que nosaltres, jo, des de la vessant educativa, diem que és una bona oportunitat perquè estem veient què pot passar si es fa un mal ús d'això. Però en general jo diria que sí, que fem un bon ús.
Uh-huh. De fet, bé, l'Organització Mundial de la Salut ho ha establert ja com un trastorn, no? O sigui, això està, diguéssim, tipificat o diagnosticat d'alguna manera. No sé quina seria la paraula correcta. Patrícia.
No sé, me penso, Claus, que parlàvem, que encara no, però vamos, costarà molt poc que es passi com a trastorn, perquè tot ho patologitzem moltes vegades,
sí.
D'acord? Des d'aquí no volíem parlar tant d'aquesta vessant patològica, sinó més des d'una vessant educativa, és a dir, com deia la Claus, tenim un instrument que és fabulós a les uh-huh. nostres mans, tenim unes grans tecnologies i l'important és ensenyar com ensenyem als nostres fills mitjançant el nostre model, que moltes vegades no és el que nosaltres prediquem amb l'exemple, com les ensenyem perquè no interfereixin amb el desenvolupament, no?, dels nostres fills i sobretot els adolescents. Mm-hmm.
És una cosa, o sigui, va per edats, diguéssim, allò que es diu per barris, va per edats, és una qüestió més de gent més jove o els adults també hi estem en aquesta situació?
A veure, l'ús del mòbil va per edats la vessant educativa, però de fet sí que ens estem trobant molts adults que acaben dient-te, ostres, doncs per aquests criteris dels que estem parlant, per aquestes coses que tu em dius que hem de tenir en compte, jo estic enganxat al mòbil. Llavors, jo més que edat diria que és una qüestió educativa. Uh-huh. Quan més jove és la persona, jo penso que és al revés, més fàcil és que li puguem donar maneres de que pugui gestionar aquest ús que fa del mòbil. Uh-huh. Que a vegades, i això venint cap aquí, en Patrícia ho comentàvem, no? Que a vegades els adults ens han confós una mica, han de dir no conec l'aplicació, per tant jo no puc dir res sobre tecnologies. Yeah. Llavors no té res a veure. Si saps d'educació, si saps de límits, i llavors jo penso que és al revés. Com més jove és la persona, més fàcil és que aprengui a fer un bon ús.
Uh-huh. On és aquesta línia entre el mal ús i l'addicció, per exemple? Perquè suposo que és fina, no? En
sí.
aquest cas, sí. Fan les dues que sí amb el cap. Patrícia, on és aquesta línia?
A veure, sobretot es veu amb els adolescents que utilitzen el mòbil per evadir-se o per fugir de la sensació d'estar sols, uh-huh. d'abandonament. També altres que utilitzen el mòbil amb l'Instagram, el Snapchat, etc., per pujar fotos amb els quals prèviament han estat postureando, que diuen ells, sí. vull dir, posant-se guapos, perquè realment tenen un conflicte amb la seva imatge corporal. Si substituïm les relacions amb els amics, si substituïm les relacions personals i les fem només a través d'una pantalla i ens quedem recluïts a casa relacionant-nos i pensant que tenim molts amics o que som molt guapos perquè la gent ens posa molt likes a Instagram, aquí sí que tenim un problema. Això es veu sobretot amb els adolescents i amb els adults. La línia fina és quan veus que estan en un restaurant una parella, cadascú està amb el seu mòbil.
Sí.
Jo no diria que és addicció, però sí que aquest és un mal ús. Quan estem en una reunió important i veus que molta gent contesta als mòbils, això és a part és una falta de respecte, arriba un moment que jo penso que aquesta persona no pot estar a les xarxes i a la reunió, i llavors comencem a treballar malament. O quan perdem hores de son perquè ens quedem enganxadíssims i no podem deixar de repassar les nostres xarxes o els nostres mails fins que són la una o les dues de la matinada. Uh-huh. Hi ha persones, o també quan utilitzem el mail de feina durant els caps de setmana, quan estem amb la família. Aquí tenim un problema.
Uh-huh. Quan tenim aquesta mena d'ansietat, no? Per exemple, i jo ara us anava a preguntar, de fet, no? I ja m'ho has avançat una mica, no és tant el dispositiu, sinó, per exemple, xarxes socials i missatgeria el que ens fa, no? Tenir aquesta mena de tic que ja tenim de mirar la pantalla. no? Encara que hi hagi... L'altre dia llegia un estudi d'Oracle que deia que la mirem unes 150 vegades al dia, de mitjana,
sí,
no?
Sí, sí, sí. A més, clar, nosaltres quan parlem... s'ha parlat molt de nadius digitals, sí. Llavors quan parlem de nadius digitals a vegades dona la sensació de dir, com que han nascut ja amb les tecnologies, ja tenen un domini de les tecnologies. Jo l'altre dia llegia un article que deien, això seria com el símil de dir, com que jo ja he nascut en una època que hi havia cotxes, no cal que vagi a l'autoescola perquè ja sé conduir. Llavors jo, per exemple, quan nosaltres entrem a les aules, la idea és fer-los reflexionar. Llavors jo sempre, quan entro a l'aula, faig un exercici molt senzill que dic, bueno, mira, me presento, soc una senyora bastant agradable, simpàtica, i ara, sisplau, doneu-me els vostres mòbils i us els torno demà. Llavors, les reaccions. Llavors ja des del que et diu, vale, ja des del que veu que és una broma i riu, i ja des de la que et diu, como me quites el mòbil me muero.
Clar, no, que els que crea ansietat, no? Clar. Realment.
Llavors aquí és on podem començar a reflexionar i podem començar a pensar a dir, estàs usant el mòbil, o en broma jo els dic, o el mòbil t'està usant a tu.
Mm-hmm. Expliqueu-nos vosaltres des de l'Ajuntament, no? Què és el que feu? Com treballeu aquest tema, en aquest cas, per exemple, doncs, als instituts, no? A les escoles?
Nosaltres anem als diferents centres educatius que hi ha a Tarragona, i llavors nosaltres entrem a primer de l'ESO i llavors anem fent en crescendo. De primer de l'ESO fins a batxillerat o cicles formatius, i llavors treballem diferents coses depenent de l'edat. Treballem des de... Perquè, sobretot, el de les tecnologies, clar, quin ús fan de les tecnologies? És l'ús més efectiu. És a dir, fan servir WhatsApp, fan servir les xarxes socials, llavors és més comunicació. Llavors el que fem és intentar ajudar-los a que reflexionin sobre com és aquesta comunicació. I llavors anem en crescendo, que això també ho comentàvem venint cap aquí, no, Patricia? Després, a la part més amunt, ja parlem de la part més afectiva, de la part de relacions de parella, de com això pot afectar, per exemple, el WhatsApp, o com pot afectar, jo sempre els dic, què passa si jo veig que han ignorat con éxito mi mensaje, no? Que surten les dos fletxetes i no em contesta ningú, o veig que està en línia i no se'ls comunica amb mi, no? Llavors anem treballant tot aquest vessant perquè realment ens estem donant que és una qüestió més, tal com deia Patricia, efectiva.
Uh-huh. Uh-huh.
I que, per exemple, aquí sí que trobaríem patologia quan en una parella d'adolescents ell o ella comença el control a través de WhatsApp, no? O a través de la localització. Aquesta seria una també dolenta utilització d'això que pot ser fantàstic, trobar a una persona tal, però per controlar, no?
Mm-hmm. Suposo que primer s'ha de fer una mena de diagnosi, no?, de quin ús se'n fa, i llavors fer una mena de manual de bones pràctiques, suposo que també està entre les tasques, no?
Sí.
A fer, per exemple, quins consells doneu? En aquest cas parlem de joves, no?, d'adolescents.
Clar, a veure, nosaltres, primer, per què s'usa, no? Llavors parlem del llenguatge, quan utilitzen, per exemple, jo sempre els pregunto, què feu servir més? Perquè, clar, això va a modes. El WhatsApp, de moment, no ha passat de moda, però, per exemple, el Snapchat sí. Uh-huh. Ara ja és Instagram.
Clar.
Llavors, quin ús ne feu? Llavors, a partir d'aquí, comencem a veure, de dir, que identifiqui, no? De dir, per exemple, què passa si me quedo sense bateria? Què passa si de sobte no hi ha wifi? Vaig desesperada a buscar, no? Que poden ser signes, que generalment diuen, no, doncs no passa res. Val. Doncs llavors, a partir d'aquí, doncs anem veient quin tipus de llenguatge, per què l'utilitzes. Una pregunta que jo els hi faig sempre, de dir, què no diries mai per WhatsApp? Què no penjaries mai a Instagram, per què no, una mica per anar fent tota aquesta reflexió. Llavors, a dir, en quins moments l'uses, quan no l'uses, parlem fins i tot de que és un lladre de temps, per exemple, uh-huh. quan estan estudiant, jo els explico, no, de dir, si jo estic contestant al mateix temps que estic estudiant, clar, necessito 5 minuts per tornar-me a connectar amb el que estic fent, per tant, sóc capaç d'agafar i de dir, mira, un quart d'hora, me poso a fer deures, s'ha acabat aquest quart d'hora, torno a anar cap allà i me miro tot, contesto tot, quina sensació tinc si algú no em contesta, ajudar-los també a gestionar, no? Hi ha gent que m'ha dit, home, si el que no em contesta és un conegut, clar, si el que no em contesta és el meu nòvio, ja, vale, per què? Llavors treballem la vessant de la confiança, és a dir, eines pel dia a dia, eines de comunicació, però que en aquest cas passen per una eina, per un altre tipus d'eina. Jo sempre els dic, recordeu que teniu un petit ordinador a la butxaca.
Uh-huh.
I per tant, l'hem de fer servir, és fantàstic, però sempre i quan això, aquest petit ordinador no ens angoixi.
Clar.
Uh-huh. Jo, si me permets, tant, el que em trobo és que alguns s'acostumen a parlar coses importants per WhatsApp. I aquí comencen els mals entesos. I llavors un se comença a angoixar perquè, mira lo que me ha dicho, mira com me ha dicho, això m'ha dit hola, no. I jo sempre insisteixo en que les coses importants per WhatsApp no. perquè és una font de malentesos i una font d'angoixa que després i alguns amb dificultats per manejar les habilitats socials sí que es poden refugiar amb alguns adolescents i alguns adults
i tant,
a dir
sí, sí,
coses importants per WhatsApp. Aquesta, per mi, no sé, Clau, si estaries d'acord amb mi, seria una mala utilització. El WhatsApp és fantàstic per dir que demà aquí, estic aquí, allà, vull dir tonteries, si vols, uh-huh, però coses importants cara a cara, perquè uh-huh, si no estem perdent habilitats de comunicació.
Clar, clar, és el que us anava a dir. Al final, no, tu estàs, i ho has dit molt bé abans amb l'exemple d'estar sopant a un restaurant amb la teva parella o amb el teu pare i la teva mare i veus a totes les persones de la taula amb el telèfon, no? Uh-huh. Estem cada cop, no, en una societat en què anem a aquesta individualització, diguéssim, no? I estem i en el cas dels adolescents, no? Es poden estar tancats a casa, a la seva habitació, sols, i estar parlant amb, no sé, amb 50.000 persones, però després cara a cara tens problemes, no?
Clar. I aquí també els hi parlem una mica de la, de lo que seria la vessant de la intimitat i la vessant de l'extimitat. Que us dic, penseu que el nostre cervell és tan intel·ligent que ens pot arribar a fer trampa. Si jo estic a la meva habitació whatsappejant, jo interpreto que estic sola, perquè realment estic sola. Però clar, quan jo entro en una xarxa social, jo ja no estic sola, però no estic veient el que, la gent que està a l'altra banda. Per tant, què pot passar? Doncs que expliqui més coses de les que jo voldria, uh-huh, sense adonar-me'n. Llavors, per exemple, amb això que deia la Patrícia, de dir cuidado les coses importants, que a més, ells també ho veuen a nivell pràctic, no? De dir, recordo l'altre dia una noia em deia, és que clar, diu, això que dius és veritat, diu, perquè jo vaig enviar una cosa, diu, me contesta l'altre dia, m'aborde. Diu, jo li estava enviant rient-me. Dic, clar, però l'altre te va interpretar el teu missatge per la seva emoció, no clar, per la teva, perquè exacte, tu no t'estava veient.
No et veu, no?, ni el llenguatge, ni l'expressió,
exacte,
no?
Exacte, exacte. Mm-hmm.
És com una paradoxa, no?
Sí.
Ells pensen que estan connectats amb el món i cada vegada, vull dir, te quedes més sol.
Mm-hmm. Jo suposo que ara potser ens està escoltant alguns pares o mares o tiets, no?, o germans que veuen això, no?, al seu voltant, perquè jo suposo que molta gent ara es sentirà identificada, no?, i com a pare i com a adult, no?, davant que has de donar una mica d'exemple amb algú adolescent, per exemple, o encara no adolescent, és molt complicat, no?, com marques certes pautes als joves de, doncs, per exemple, l'ús del mòbil, no?, s'ha de marcar un temps d'ús de mòbils o tauletes, digues, Patrícia.
És que, abans, us contestarà la Claus, però vull dir una cosa, el primer és revisar com l'adult utilitza el seu mòbil.
Exacte, estem donant
això,
exemple, eh?
Això és abans de tot, perquè després, vull dir, perquè la paraula ensenya, però l'exemple es culpe, i llavors pots dir, no usis el mòbil i tu estàs contestant mails quan estàs sopant. El primer és, primer, revisar el nostre ús i mirar si tenim que canviar alguna cosa, més que res, per donar un bon model. I a partir d'aquí...
I tant, digues, Claustre.
Home, des de la vessant educativa, jo penso, jo moltes vegades als pares, per treure'ls aquesta angoixa, perquè a vegades em diuen que, clar, jo no he nascut amb les tecnologies, jo els dic, però saps educar. Llavors això simplement passa també per la vessant educativa. Llavors des de la vessant educativa, de la mateixa manera que quan són petits els hi marquem unes pautes de l'alimentació, els hi marquem unes pautes de son, per aquí passa exactament el mateix. Hem de marcar unes pautes, però tal com deia la Patrícia, clar, aquestes pautes han de ser lògiques. Si jo li dic al meu fill menja peix i jo no en menjo, és difícil, no? Doncs en el cas del mòbil seria el mateix. És a dir, marquem uns horaris, és a dir, per exemple, a les hores de menjar no s'usa. A les hores d'anar a dormir se tanca el mòbil i a més no es té a l'habitació o si es té a l'habitació, dades fora. Llavors, fins i tot, jo vaig recollint el que em diuen els alumnes, perquè jo tinc la sort de moure'm amb molta gent, i llavors recordo una noia que em deia, nosaltres tenim una parca mòbils. Diu, quan arribem a casa, diu, deixem a l'entrada. Si és algo urgent, podem anar-hi, però clar, hem de veure què és urgent, perquè ells mateixos se n'adonen que a vegades quan algú em diu, és que és algo molt urgent, i dius, defineix-me urgent.
Clar.
Què és una urgència, no? Llavors, jo penso que com a pares això ho sabem fer molt bé, això de dir, doncs, marquem uns límits, marquem unes normes lògiques, coherents, de dir, doncs, a tal hora, se farà servir el mòbil o no, o, per exemple, si estàs estudiant, doncs, ajudar, de dir, doncs, mira, 20 minuts, se deixa el mòbil, perquè, clar, passa per la socialització, a vegades els pares diuen, és que si no té mòbil, si no està a WhatsApp, li falta una part, i dius... Sí que és cert que ara pot haver una part que passa també la socialització per aquí, però, evidentment, amb lògica.
Clar. És que estic pensant en aquestes pautes, vull dir, que no és només de què podem posar els nostres fills o parents, vull dir, pels adults, no?
Sí, sí,
de dir,
sí.
Doncs, escolta, ja quan arribem a casa a certa hora, que s'ha acabat la feina, prou, no? Vull dir, a aquesta hora se'n van dades, prou wifi, no? Això seria una bona pràctica, per exemple.
Sí. És aplicar el sentit comú. És igual que sigui un mòbil que l'IGTVOs. o menjar macarrons.
Clar.
Si tu estàs llegint TVOs només quan t'aixeques i arribes a estar a la feina o a classe, si a la teva feina estàs llegint TVOs mentre estàs en una reunió, si estàs llegint TVOs mentre estàs... és el mateix. Uh-huh. Llavors, les pautes, com deia la Claustra, són educatives. Si saps educar per no llegir TVOs, és el mateix.
Clar.
És aplicar un cert sentit comú. El que passa és que a vegades, com l'instrument és diferent, és nou... Uh-huh. I,
és desconegut per molts.
I tothom sembla que ara llegeix TVOs, pues que se'ns va una mica a l'olla i que no sabem. Però si reflexionem, clar que sabem fer un bon ús.
Quines eines tenen els pares, a banda del sentit comú, que jo crec que ha de primar sempre, no? Per exemple, vosaltres treballeu amb les escoles directament, però no sé si hi ha alguna activitat o alguna acció prevista també pels pares, no? Que potser hi ha algú que tingui un dubte de dir, hosti, jo crec que el meu fill es passa massa hores i potser això pot derivar en un problema, eh? Encara sí, sí. No ho és, però ho pot arribar a ser, no?
Nosaltres, el Servei de Prevenció d'Addiccions de l'Ajuntament de Tarragona, té un telèfon, que és el 977 24 44 14, que està obert de dilluns a divendres fins a les 3 de la tarda, i si és per la tarda, deixant un missatge, nosaltres contestem i intentem contestar totes aquelles preguntes que els pares, familiars o inclús adolescents tinguin respecte a qualsevol tipus d'addicció. Aquesta consulta se pot fer telefònicament o, si veiem que hi ha més cosa a tractar, doncs podem fer una entrevista absolutament sense obrir expedient de cap tipus, ni cap patologia, ni cap etiqueta, i podem parlar de la problemàtica que aquella persona, aquell adult o aquell pare té respecte al seu adolescent.
No, això és important, no? Perquè a vegades et trobes, suposo, una mica perdut, no?
Sí.
I això no sé com fer-ho, no? I sobretot amb els adolescents és aquesta època, bueno, complicada, que dius, a veure com li dic això, perquè també ho treballem junts, no?
Sí, 24, 44, 14... I
24, 44, 14, eh? Important saber que tenim aquest servei, aquesta opció, eh?
Sí, perquè a vegades els pares dius, és que ara no sé si és una addicció, si no, si m'estic passant, si tal, què faig? Pues quatre pautes, i si apliques el sentit comú, funcionen.
Jo us proposo que també feu cursets per adults, de veure quin ús en fem, no? Com a adults, per exemple, un tema que a mi, mira, em preocupa especialment, no? De quin ús fem, per exemple, les fotografies dels nostres menuts, eh? Que això jo crec que és un capítol a part, però sobretot un altre dia, no? Fins i tot, bé, policia, Guàrdia Civil, han emès com una mena de llistats de recomanacions, no? De que no es vegi l'uniforme de l'escola o la samarreta de l'equip de futbol on jugue, no? Vull dir que com a pares hem de ser el doble, pares o tiets, el doble de responsables, no?
Sí,
en aquest sentit.
Fem xerrades, quan fem les xerrades per a pares, i quan els Mossos d'Esquadra també fan xerrades sobre internet, ells ho expliquen molt bé, quines són els controls parentals que tenim que anar dient, i sobretot a casa, és a dir, cuidado amb el que penges, que després te pots arrepentir.
Mm-hmm. No sé si hi ha algun tema més que creieu important destacar. Jo crec que hem tractat una mica, no?, en general, alguns bons consells. Jo proposo als oients, escolta, que facin això a partir d'avui, eh? Aleshores, de menjar, evidentment, i fem un aparcamòbils a casa, no? Que segur que és molt sa, i parlem, no?, de cara a cara. Parlem cara a cara, i fins i tot amb els amics, també. Quan quedem, no?, per fer un cafetó, aparquem els telèfons.
Deixem els mòbils i parlem-nos cara a cara.
Exacte. Sí. Doncs la Patrícia Ros i la Claustra Dasca, que són tècniques especialistes en addiccions de l'Ajuntament de Tarragona, i us agraeixo moltíssim que hàgiu vingut aquesta estoneta. Torneu quan vulgueu. Gràcies.
Moltes gràcies
a tu.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata. ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel?
20 minuts i arribarem al punt de les dues. Ruth, tu no devies haver nascut, no?, quan sonava aquesta cançó.
Per 2 anys, eh?
Ai!
Ai, per 2 anys. Sí, sí, però jo crec que ja la meva mare darejava aquesta cançó, segur, segur.
Sí, sí, tots, tots.
Qui no va néixer amb això?
Ai, tant.
Ai, Déu meu. Doncs reprenc i anem a la nostra secció de sempre, la Cau d'Orella, i és que era l'any 1986, quan el grup Mecano va publicar el seu tema Hijo de la Luna, inclosa en el seu treball, Entre el cielo y el suelo. Ara serveix per donar nom a la gira Hija de la Luna, un tribut a Mecano que homenatja la darrera gira que va oferir la banda, Aidalai Tour, i ja fa més de 25 anys. Ai, Déu-n'hi-do. Hija de la Luna estarà aquest divendres a Tarragona, a la Tarraco Arena Plaza, i sabeu muy bien de què se trata el alma de esta gira, de este tributo homenaje, la hija, su cantante, Robin Torres. Buenos días, Robin.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, te hemos pillado ahí seguro de ensayos, ¿eh? Más o menos.
Sí, estamos ultimando ya detallitos, ya yo esta tarde tiro para allá y hace promoción y demás, así que...
Vaya, que te tendremos aquí bien cerquita en nada, en unas horas. Nos hemos quedado, bueno, parados y de piedra con el parecido que guardas que tienes con la también la que fue el alma y la voz de Mecano, Ana Torroja. Madre mía, ¿cómo os parecéis?
Sí, la verdad que hasta el lunar, yo lo tengo un poquito más hacia arriba,
es cierto,
pero prácticamente.
Sí, sí.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Supongo que, bueno, ¿cómo ha sido prepararte para este tributo? Porque te pareces a ella, como decimos, a Ana, en casi todo, en la voz, en el comportamiento, en los gestos, todo. Refleja sobre todo que has estudiado mucho a la cantante, muy detallado sobre todo para meterte en el papel.
Sí, ha sido un trabajo de mesa de interpretación pues bastante intenso porque... Yo soy divertida como ella en el escenario, pero luego tengo otro estilo de estar en el escenario. Entonces, sí, claro, he tenido que estudiarme pues el concierto del año 91-92 de pe a pa, tanto como decías en los movimientos, en los gestos, en cómo hablaba. La voz yo la tengo así parecida a ella, pero la mía es más de tierra, ¿no? Ella la tiene como más así, más dulcecita, más y he tenido que colocarla y poner la posición de la voz en dirección a como ella lo cantaba, porque si me dejo llevar por mi estilo, convierto las canciones en otras.
Bueno, pero también se trata de eso, ¿no? De que le des ese punto tuyo.
Sí, mira, al principio siempre me pasa. Empezamos el concierto, yo respeto muchísimo pues a ella, a Ana Torroja en general, tanto en los movimientos como en la voz, en los gestos, en todo. Pero a medida que ya veo que a mitad del concierto tengo a la gente conmigo, me convierto en mí.
Normal.
Y me sale mi vena, digamos, mi estilo. Pero bueno, siempre respetando lo que es el espectáculo de Mecano, porque en cierta forma la gente va a ver el espectáculo de Mecano del año 91-92.
Sí, sí, un año... Es el concierto, ¿no?, del Benito Villamarín. ¿Ese es el concierto o no?
Eso es el estadio
de Sevilla, sí.
Eso es el mismo concierto que estuvieron haciendo gira también por Barcelona, por Madrid, por toda España estuvieron haciendo el mismo espectáculo durante esos 2 años y bueno, con la gira con la que se despidieron y de momento pues no han vuelto a darnos señales de vida, digamos, ¿no, Mecano?
¿Habéis podido hablar con ellos? ¿Habéis podido contactar ahora que dices que no han vuelto a dar señales de vida?
La verdad es que no tenemos ningún tipo de contacto. A mí, sinceramente, pues mira, me encantaría conocerlos ya en persona, ¿no? Porque simplemente me encantaría que viesen el esfuerzo que por parte de todo el equipo de Hija de la Luna... pues estamos haciendo en honor a ellos, ¿no? Porque han sido 3 o 4 meses de trabajo intenso, ya no solo por mi parte en prepararme el personaje de Ana Torroja, sino por parte de tanto los técnicos de iluminación, de sonido, porque se han estudiado también muy bien el concierto para hacerlo lo más parecido, y por parte de los músicos que se saben exacto todos los arreglos musicales. Si Nacho Cano paraba el piano y se quedaba con la mano hacia arriba, ellos también lo hacen, o sea, es calcado, y me encantaría que lo viesen, más que nada por ver el cariño que le tiene la gente y el esfuerzo por nuestra parte que hemos hecho para ellos, en cierta forma.
Mira, si te parece, vamos a escuchar una parte de eso que dices que os mimetizáis tanto, pues vamos a escuchar la voz esta vez de Robin Torres en Hija de la Luna.
Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta el café y la espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán.
Sí, sí, este es el tema Cruz de Navajas, ¿eh? Que hay muchísimos temas más, pero a ver, vamos a hablar de esta gira que se inicia en marzo del 2016. Decís que para aquellos que ansían la vuelta de Mecano.
Así es. Hay mucho fan de Mecano y más de los que nos esperábamos. Y sobre todo, fan nuevos que no han llegado a conocer a Mecano en vida, digamos, ¿no? Cuando estaban en activo.
Sí.
Y nos sorprende bastante porque a nuestros conciertos, por ejemplo, vienen gente con sus hijos de 15 años, de 10 años, o inclusive gente que viene por su cuenta de 20 años, sin los padres. O sea que es que aunque ellos hayan hace 25 años se hayan separado, que hoy en día sigue vivo ese fan, puro fan, y además el que viene no es el que, bueno, escucha alguna canción de Mecano alguna vez, ¿no? Evidentemente todo el mundo, y esto es raro alguien que diga que no, todo el mundo nos hemos criado, al fin y al cabo, con canciones de Mecano, porque aunque no te gustase, sonaba todas horas en la radio, salía en la tele, que al fin y al cabo forma parte de tu infancia, ¿no? Pero
sí, sí, siguen sonando, ¿eh? Hoy en día, como lo hacéis vosotros. Sí, sí, ese fenómeno, ¿no?, de los mecaneros, que es así como se llaman los fans,
sí,
pues
sí.
sigue existiendo hoy en día.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, y ahí hay páginas y en las redes sociales de que vuelva Mecano, grupos de Mecano, gente que viene a los conciertos que con camisetas, carteles del año 91-92, del último concierto, de las entradas originales. Es impresionante la gana que tiene la gente de Mecano.
Yo supongo que cuando te ven a ti, se acercan a ti y te piden a lo mejor un autógrafo o una foto, es como si estuvieran a lo mejor abrazando en parte con Ana Torroja.
Mira, te voy a contar una curiosidad que nos pasó hace un par de conciertos atrás. Empezamos a cantar, ¿no? Y siempre normalmente cuando terminamos el concierto nos hacemos una foto con todo aquel que le apetezca con el grupo, ¿no? Y cuando llega un chico de una media de 40 y pocos años, se acerca y dice, madre mía, que sepas que hasta mitad del concierto he creído que era Ana Torroja, dice, y yo decía, qué bien se conserva Ana Torroja, si parece que no han pasado los años en ella.
Bueno, pues es un halago, ¿eh?
La verdad que sí, ¿no? Y lo bueno es que el que uno se crea que es Ana Torroja, pues por mi lado me hace sentirme súper bien porque se ha visto el trabajo de interpretación con respecto a Ana Torroja, ¿no?
Claro, sí, que estáis iguales.
Es que es eso, entonces para mí me hizo mucha gracia, pero mucha ilusión a la vez, ¿no? Porque se vio realmente lo que una persona no sabía que iba a haber un homenaje, se creía que iba a haber a Mecano.
Claro, y incluso mejoras, si Ana Torroja puede escucharnos, la mejoras incluso, porque tú eres más joven que ella, o sea
bueno,
que
sí, Sí, bueno, en la, creo que ella cuando hizo la gira del 91-92, más o menos teníamos las dos la misma edad. O sea, es decir, yo tengo ahora la edad que ella tenía cuando en el 91-92, más o menos.
Vale, en aquel entonces sí. Bueno,
eso es.
Ahora es diferente.
Ahora no.
Es verdad, ahora es distinto. Pues debe estar contenta por esa parte. Bueno, hablábamos de esa clonación que hacéis vosotros en cuanto a escenario, en cuanto a vestuario, en cuanto a instrumentos, todo al detalle. Y además es que no estás solas porque te acompañan, bueno, tienes unos compañeros de lujo como son Manolo, Antonio, Álvaro, Néstor y más. Incluso.
Sí, sí, la verdad que todo, ya te digo, esto no es solo cosa mía, somos un equipo de, entre la gente que está en la oficina, los técnicos y nosotros, somos unos 15 o 20 personas trabajando en este espectáculo, al fin y al cabo, y todos aportan su granito de arena, aunque al final quien dé la cara y quien tenga conexión con el público sea yo, pero bueno, mis compañeros, los músicos que están en el escenario, ya te digo, van... En ellos, por ejemplo, sí ha pasado la edad, ¿no? Bueno. Yo, por ejemplo, sí tengo la edad que tenía Nato Roja en aquel entonces, pero ellos, por ejemplo, sí son... Los dos pianistas que vienen conmigo son súper fan de Mecano. Y lo bueno que tiene es eso, que se sabían todos los arreglos musicales al detalle. Ellos sí vieron a Mecano en persona. Yo no tuve la oportunidad de poder verlos, ¿no? Y ellos, pues, en la formación igual llevaban... Estaba José María y Nacho Cano con los teclados y guitarra y bajo y demás, y luego atrás el batería con el guitarra y el bajista. Y llevamos tal cual la misma puesta en escena. Bueno, en el vestuario ella llevaba como 5 o 6 cambios, que nosotros llevamos también iguales, exacto. Tengo una hermana maravillosa diseñadora.
todo queda en familia entonces.
Eso es, y nada, y al final pues ella me ha hecho todo, hemos estudiado a exactitud todo el vestuario para calcarlo igual, para que la gente no vea ningún fallo y el que vaya a verlo pues reviva y remueva su pasado en el año... Hace 25 años atrás.
Pues sí, mucha gente os ha visto hasta el momento. Más de 35.000 personas,
sí.
Más de 38, 40, no sé ahora el número de conciertos que habéis hecho. Bueno, sí, es vuestro trabajo, ¿no? Al final, en definitiva.
Sí, sí. Bueno, yo me dedico solo exclusivamente a esto. También me dedico a la interpretación y hago algo de tele, programas de televisión y...
Sí, sí, lo sabemos, que tienes además una trayectoria mejorable, tanto como cantante como actriz, que seguro que te sirve esa formación que estás teniendo ahora. Y es que saltabas en parte a nuestros hogares, tú no lo has dicho, pero es así, en 2015 en el programa de televisión La Voz, y ahora arrasas pues eso con Mecano, pero también tienes faceta de bailarina. ¿Y qué faceta? Porque hay que tener una buena forma física porque te mueves y mucho en el escenario. Yo no sé cuánto dura el espectáculo.
El espectáculo dura más o menos entre que nos dejan irnos y no, porque cada vez que terminamos dicen otra y no. Yo creo que es más o menos una media de unas 2 horas en lo que estamos en el escenario. El tema de estar bien físicamente y aguantar tanto danza como las carreras que me doy de un lado a otro en el escenario. Te digo que todas las semanas tengo que ir a entrenar, porque si no, no aguanto un concierto de 2 horas, que todos los fines de semana mínimo hacemos 2, y llevamos desde el año pasado todos los fines de semana sin parar. Entonces tengo que estar entrenándome cada 2 por 3. Bueno, y en el tema de la danza, yo estudié la carrera de interpretación, bueno, arte dramático, donde entraba danza, música, interpretación y demás, y desde entonces, hace 6-7 años, llevo con la danza. No soy bailarina profesional, pero sí tengo el nivel como para llevar hacia adelante un espectáculo como este o un musical, que también he tenido la oportunidad de hacerlo.
Bien, estás, si te queremos ver, nada, lo tenemos, como siempre decimos, muy fácil, en la Tarraco Arena Plaza, este viernes en Tarragona, a las 10 de la noche. No sé si hay alguna sorpresa, seguro que la sabrá, no sé si nos desvelas algo más ya para finalizar la entrevista.
Simplemente decirle a la gente que todo el que viene... siempre repite. Y que más de una persona, con todo el cariño del mundo, pero lloran de felicidad, porque es tanto lo que les damos en el escenario que la gente al final les lleva a su pasado y les remueve los sentimientos y se van súper emocionados, pero en positivo y con ganas de más. Y la sorpresa se la van a llevar, que cuando salgan de allí se lo van a ver, que se lo han pasado súper bien y que prometemos que si todo va bien, el año que viene ya estamos mirando fecha para volver.
Uy, pues que apunten, que apunten todos.
Sí, seguramente hagamos el año que viene una gira de nuevo por toda España, la misma que hemos hecho este año, pero el año que viene, y ahí sí, dentro de la misma gira del año 91-92, pues rescataremos algunos temas que hemos dejado atrás y que también son bastante conocidos de Mecano, y se los regalaremos para que vuelva a repetir a vernos.
Nada, de momento tenemos la oportunidad nosotros, Tarraco Arena Plaza de Tarragona, el viernes a las 10 de la noche. Muchísimas gracias, Robin.
Gracias,
Robin Torres, de gira de Hija de la Luna. Gracias.
Muchas gracias a ti.
En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese una olla express, y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada que es. Si te reencarnas en cosa,
sis minuts per arribar a les dues. Jo tinc aquí oberta ja la web de la Tarraco Arena Plaça, Ruth, tap.cat, perquè jo no m'ho perdo. Que sóc molt, molt fan de Mecano.
Doncs mira, t'hem descobert, ara aquí, una mecanera, com es diu, aquí.
Sí, jo sóc mecanera.
Si no, www.girahijadelaluna.com, allà hi ha més informació, Facebook, bé, estan donant sempre informació, per cert, que la Robin és de Sevillana, I dintre de poc també estaran a Sevilla, a Madrid, a tot arreu, a Barcelona, el
no
dia abans de Tarragona.
Podem perdre l'oportunitat. Ràpid, ràpid.
No, no.
Mira, tu i jo hi anirem divendres.
Sí,
però també volem que hi vagin dos oients del migdia COPE.
Ui, doncs han de ser molt ràpids.
Han de ser ràpids i ràpides, perquè hi ha una pregunta a l'aire que llançarem ara, i llavors el primer o primera que ens truqui i ens doni la resposta correcta, evidentment, no val només trucar, sinó que hem de tenir la resposta correcta, doncs s'emportarà una entrada doble per anar a veure aquest magnífic espectacle de Hija de la Luna i viure en directe tot això que ens acaba d'explicar la Robin Torres, no?
Sí, així ho tindrem.
Per tant,
facilíssim.
Pregunta, ho ha dit la Ruth en començar l'entrevista, i si no, doncs mira, Google i ho busquen ràpidament, De quin any és aquesta cançó?
Desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él.
Aquesta és Hijo de la Luna, de Mecano, la veu d'Anna Torroja, i si em diuen de quin any és aquesta cançó, doncs se'n van un oient amb una entrada doble a veure Hija de la Luna a la TAP. Què han de fer? Doncs o trucar-nos, o enviar-nos un tuit o un correu electrònic, és a dir, que el primer que ens arribi al Twitter, @copetarragona, al correu electrònic tarragona@cope.es, i al telèfon 977-32-60-50. De quin any és Hijo de la Luna?
Puc donar una pista o no?
Va.
Dos anys abans que jo naixés i faré 29.
Ai, ja està, ja marxa, ja està. Marxa.
De padre canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en media aceituna, niño albino.
Vinga, recordo una vegada més, una i no más, que es diu els canals de comunicació per aconseguir aquesta entrada doble: el Twitter, @copetarragona, el correu electrònic tarragona@cope.es, i si no, ens truquen al 977-32-60-50. De quin any és aquesta cançó de Mecano, Hijo de la Luna?
Dime luna de pla.
A Mecano acomiadem el programa d'avui. Ja saben, d'aquí una estoneta, al web de COPE, a www.cope.es, tindran ja el podcast, el poden tornar a escoltar del dret, del revés, com vulguin. L'equip del matí torna puntualment demà a les 12:20, demà és dimecres, per tant parlarem de salut, demà parlarem d'al·lèrgies, eh? Atenció als al·lèrgics i al·lèrgiques, que aquesta primavera es presenta més trompetera que mai, i també vindrà, evidentment, la Leida Martí, que és dimecres, eh? No pot fallar a la seva cita. Acabin de passar molt bon dimarts, gràcies per ser un dia més.
Luna quiere ser más.